Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Alpena.
Un dels reis més populars i mencionats de l'antic Egipte és també un dels menys coneguts, ja que se'n conserven pocs registres documentals. El seu llegat monumental és imprescindible, però la informació que en tenim està envoltada de moltes incògnites sobre l'abast i el caràcter del seu regnat. Més enllà de la gran piràmide que porta el seu nom, la figura de Keops resulta tan misteriosa com fascinant. Keops va regnar al voltant de l'any 2600 abans de Crist. Era el fill de Snofru, el fundador de la quarta dinastia i el més gran constructor del període conegut com a Regne Antic. De fet, Keops no era el nom amb què se'l coneixia en la seva època. Aquest és el nom hel·lenitzat que li va donar l'historiador Heròdot 2000 anys després. En realitat, Keops es deia Jufu. El nom complet era Num Jufu, que significa el déu Num em protegeix. El seu regnat, que segons les fonts va durar entre 23 i 63 anys, va ser prou llarg com per tenir temps de construir un monument funerari de primer ordre, una part importantíssima de l'única meravella del món antic que sobreviu encara a l'actualitat. Keops va fer aixecar la piràmide més gran de les tres que s'aixequen a Gizà, al costat de les que posteriorment van construir el seu fill Kefren i el seu nen Mikerinos. A tots tres sobirans els coneixem més pels monuments, autèntiques obres mestres de l'enginyeria, que per les dades biogràfiques. En el cas de Keops, l'absència gairebé total d'inscripcions i reproduccions podria tenir a veure amb una voluntat de destruir-ne el rastre. Una de les decisions més delicades de la seva etapa de govern va ser el tancament de tots els temples i santuaris d'Egipte, excepte aquells dedicats a Re, el déu Sol. Podria ser que molts anys abans que Akhenaton, Keops hagués estat el primer faraó monoteista i que això hagués ofès el poder sacerdotal fins al punt de voler calumniar-lo i esborrar la memòria de la seva gran obra de govern. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater, que primer de tot, abans d'entrar en Keops, et vull felicitar, perquè portem... Aquest és el programa número 800.
800?
800 portem, déu-n'hi-do.
O sigui, de l'època que es va començar, el 2003-2004...
Amb l'Oriol Junqueras, que era l'historiador de referència en aquell moment, sí, amb sí, tu, sí. I amb aquest programa també hi hem participat com a assessors, diguéssim, l'Agustí Alcoverro, el Borja Antela, la Isabel Rodà, etcètera, sí, diguéssim...
Sí, sí, i, 800 programes, són molts programes.
Portem 800, 19 anys, sí, sí, 800 programes, Déu-n'hi-do. Doncs ja està, ja hem fet la commemoració.
Per poca feina que s'hagi fet vol dir que la gent sap més història.
Millor, millor, això ja és bo. Doncs hem una cosa molt històrica, molt antiga, perquè no de 800 anys enrere, sinó de més de 2.000, gairebé 4.600 anys enrere, que Déu-n'hi-do. És el tema, les piràmides.
És extraordinari, sí, sí. Quan penses, quan estàs allà, quan ho veus, etc., penses que amb certa... et tornes més humil. Dius una cosa tan extraordinària.
Les tres piràmides aquelles, les tres piràmides, sí, amb l'esfinge davant, no?
I després pensar que tot el que sabem és gràcies, diguem, a com és el ser humà, a vegades de dolent i de maleït i d'ambiciós, perquè hi van anar totes les campanyes de Napoleó i d'allí va sortir la pedra Rosetta i d'allí surt... En fi, és que és impressionant pensar tot això. Ara, és el que és molt significatiu, a més d'una altra cosa, no? De que quan parlem, diguem, en totes referències aquestes de Keops, ho fem a partir d'Herodot, el que n'hem dit el pare de la història. Però, clar, Heròdot, sobretot, no va escriure d'Egipte. Però el que més recordem d'Heròdot és el que va escriure d'Egipte. Perquè, clar, perquè encara tenim una prova material amb el nostre temps present de tot el que va escriure, però sí, sí, és...
Hem de pensar que les tres grans piràmides van ser gairebé oblidades, perquè, malgrat que, òbviament, sobresortien, la sorra del desert durant centenars d'anys no les va colgar del tot, però Déu-n'hi-do. amb la qual cosa el que ara quan anem allà veiem aquelles piràmides tan impressionants i tan grans, hem de pensar que fa 300 anys aquelles piràmides no eren tan grans. No és que no fossin, és que no es veien tan grans.
Estaven colgades per la sorra del
Clar, desert. Clar, i l'esfinge pràcticament no es veia res, vull dir, colgada del tot, etc. Per tant, diguéssim que aquesta admiració brutal que ara es té i aquesta fascinació per les piràmides és, entre cometes, relativament recent, perquè no les hem tornat a descobrir.
Però està molt bé que el ser humà, a partir del coneixement de la història, com va fer Herodot, pugui saber, a partir del passat, entendre una mica el present. I hi ha gent més optimista que diu que a partir d'aquí pots conèixer el futur. No és el cas de les piràmides, però sí que coneixent el passat veus molt de les característiques del ser humà de forma perenne al llarg de la història.
Qui ens acompanyarà en aquest viatge a fa 4.600 anys, en el programa 800, és la doctora, una bona amiga de la casa, s'ha de dir, la doctora Irene Cordón, doctora en Arqueologia i Història Antiga per la UAB i màster en Egiptologia, i a més una gran difusora del món antic. Moltíssimes gràcies per ser una altra vegada aquí amb nosaltres, doctora Cordón.
Gràcies i enhorabona pels 800 programes. Un plaer estar aquí.
A disposar, que es diu.
I tant, per 800 més.
Exacte, sí. Això és només un començament, Nosaltres no ens aturarem fins al 3.000, 4.000, allò no tenim pensat aturar-nos. Se'ns acabaran els temes, d'aquí 3 o 4.000, però encara tenim una mica de marxa. Parlem de les piràmides de Gizar. Realment és el gran monument faraònic, el que més es recorda arreu del món. No sé si és el més important, no sé si pels egipcis era molt important això de les piràmides. Ara parles d'Egipte, les piràmides, i a partir d'aquí ja surten altres coses, però eren tan important pels egipcis posteriors, òbviament, a la construcció de les piràmides, aquells tres monstres que hi ha prop del Caire?
Bé, en primer lloc, sí, jo estic d'acord en que crec que l'icona de l'antic Egipte, tu dius antic Egipte i et venen les piràmides, és quelcom fascinant, ara estàvem parlant d'aquesta fascinació, sí. I el cert és que van tenir els propis faraons posteriors, aquests de la quarta dinastia, ja van sentir aquesta fascinació per aquests reis del regne antic, perquè és un període molt concret en el qual es construïen aquestes piràmides, però després, en èpoques com, per exemple, Ramsès II, que ja estem parlant de l'any 1200, per tant, molt posterior a Keops, doncs veiem que ell queda fascinat per aquestes grans construccions, aquestes muntanyes gegants que es van construir a Giza, i per tant, la fascinació, de fet, podríem ja rastrejar-la des de l'antiguitat. I, evidentment, quan arriba Heròdot, una de les primeres coses que li va cridar l'atenció i va preguntar als sacerdots és què carai és això?
Això és que és descomunal. És que són muntanyes, realment, de mesura.
Sí.
És impressionant.
Sí, jo alguna vegada comparo, dic, a vegades la fe mou muntanyes, es diu. I a l'antic Egipte, en aquest cas, van construir-les, també per una qüestió de fe, molt gran. Llavors, és ben cert que sí que quedaran molt oblidades aquestes piràmides, perquè Egipte quedarà tancada durant molts anys, és a dir, l'Islam entrarà l'any 640, al segle VII de la nostra era, i per tant quedarà totalment aïllada, i fins que no arribin aquestes expedicions.
Sí, com això és el Josep segle XIX,
Clar, el 1798 és res. Sí, fa quatre dies, com aquell qui diu. Però sí que és ben cert que quan agafem la Bíblia, a l'Antic i al Nou Testament, Egipte surt de taló de fons. Llavors això agrada molt. I hi havia un passatge, sobretot el de Josep, el de la túnica de colors, que parlava, que és aquell del somni, el de les 7 vaques flaques que es va menjar les 7 vaques grasses i que Faraó d'Egipte volia que algú l'interpretés. Llavors es van pensar des d'Europa, l'Europa cristiana, que les piràmides igual foren els graners que Josep havia fet construir. El que no sabien és que no eren graners, sinó les tombes d'aquests grans faraons d'Egipte.
Clar, perquè en la tradició egípcia posterior, òbviament, al constructor de les piràmides, queda molt clar que allò són tombes o es perd fins i tot la memòria d'això?
Queda molt clar.
La gent ho tenia claríssim.
Claríssim. Ja foren saquejades des de l'antiguitat, tothom sabia on estava l'entrada, aquí hem de fugir una miqueta d'aquestes pel·lícules.
Sí, que bonic, quina llàstima.
Llàstima, no hi ha res.
A vegades el que popularitza a vegades també distorsiona.
Sí.
L'entrada sempre es troba al nord, les piràmides la van construir la gent del poble, tothom sabia perfectament on està ubicat cada element, no hi ha secrets en aquest sentit.
Sap greu, però què hi
farem? Sap molt de greu. El que passa que és una tomba, però no per un personatge qualsevol, estem parlant d'un déu a la Terra, que en aquest cas doncs, aquestes tres grans moles que ara comentàvem doncs, foren doncs, aquest Keops, aquest Cafré i Misserí, i que evidentment es veuen des de qualsevol...
Misserí o Misserinos, no ho tinc clar, això.
En català jo dic Misserí.
Doncs anem-hi a Misserí.
Us agrada Misserí?
Sí, i tant, no hi ha cap problema.
Però que molt bé com comentàveu, no es deia Keops, a més aquest senyor, sinó que és un nom totalment helenitzat, i seria més Khufu, una aspiració... Sí, una aspiració molt suau, com Khufu, Khnum Khufu.
Khnum Khufu.
Khufu.
Clar, escrit és C-N-U-M, jo he dit Num, clar, Knum, m'he quedat ample.
Knum, Knum,
i Khufu, J-U-F-U, i he dit Jufu, perquè era una catalanització.
Sí, faríem Khufu, una aspiració molt
provarem de fer-ho.
Sí, sí, en tot cas, si el senyor Keops ara vingués aquí amb nosaltres, doncs no sabria qui és Keops. Li diria, senyor Keops, ho hem vingut. Qui és aquest home, no? Doncs, ai, perdoni, senyor Khufu. I llavors ja quedaria més clara les coses.
Parlem una miqueta del senyor Khufu, que, pel que ja sabem de sortides, que en sabem poc, d'aquest personatge.
Sí.
Però per què en sabem poc? Perquè és tan antic que d'aquesta època d'Egipte realment tenim molt poques dades, o és perquè precisament aquest senyor en sabem poc, però en canvi de l'època en sabem molt més del que seria d'esperar?
Totes dues coses. Val. Per una banda, ens separen 4.600 anys.
Clar, és que això...
Per tant, hi ha un salt cronològic molt, molt important. Però és veritat que jo m'atreveixo a dir que probablement són els reis més coneguts del Regne Antic, és a dir, aquest període de la història d'Egipte.
Sí.
Però, bàsicament, són els més coneguts, però gràcies als seus monuments, per aquests complexos funeraris que tenen, perquè si no els tinguessin realment no sabríem res, perquè és una paradoxa que no sabem pràcticament res de la vida d'aquest senyor. El que passa que sí que tenim coses documentades del període i d'altres personatges que van viure a la seva època. D'entrada, una cosa que ens sobta molt és la seva imatge. No tenim iconografia del senyor Khufu. Tenim tan sols una estàtua molt petitona, de 11 centímetres d'alçada, o sigui, petitíssima, és mig pam, d'ivori, que es va trobar, a més, en una altra regió, es va trobar al sur, a Abidos. Llavors, una de les coses que més sobta d'entrada és saber com és possible que aquest senyor...
Perquè era habitual que hi hagués iconografia dels faraons o dels reis, en aquest cas.
Si més no, estàtues. Són molt importants, precisament perquè tenen un paper... les estàtues que es feien construir, esculpir, els faraons tenen una funció màgico-religiosa, s'havien d'ubicar als temples funeraris, sobretot, perquè, evidentment, doncs, per poder sobreviure en el més enllà, doncs, necessitaven un suport físic. Llavors, a vegades li diem que és la mòmia, però a vegades també podies fer-te esculpir una estàtua. Tall d'exemple, que Fre té una estàtua preciosa que avui dia està exposada al Museu Egipci del Caire, com també el seu net Misserí, però de cop i volta el gran Keops, el gran Khufu, com és possible que no tinguin cap estàtua? Llavors, això ja patina. Hi ha alguna cosa que ens fa pensar que aquest senyor potser, d'alguna manera, o alguna cosa va passar que deliberadament es va voler esborrar la seva memòria. Que passa que, evidentment, el seu monument és tan gran que no podem...
Que no podies esborrar-lo fàcilment.
I totes les reproduccions i tot el que hi ha, diguem, amb fang i tot el que hi ha amb totes aquestes coses, tampoc hi és?
Clar, fang no acostumen a utilitzar-lo, i menys un faraó, perquè es pot permetre el luxe de tenir un material que sigui...
Pedra, ivori...
Pedra, ivori, que és etern, per una banda,
sí,
i a més et permet la monumentalitat.
Clar,
la fusta i el fang és un material molt perible com la vida, i per tant això, de fet, després de tants anys ja no quedaria absolutament res. I per tant, ells que podien... És que només veient la construcció amb tanta pedra, què és el que passa? Que és segur que aquest senyor es va fer esculpir no una, i dues, i tres estàtues. On són? I d'altra banda, també hem de tenir present que a l'interior d'aquestes tres grans piràmides, ja en aquest cas la de Khufu, són piràmides el que nosaltres anomenem en epígrafes, que vol dir que no estan ni dibuixades, ni inscrites amb jeroglífics, ni hi ha cap imatge. De fet, és una de les sensacions que hom té quan entra a la cambra funerària i diu, no, és que no hi ha res. Que jo em poso una mica negra i dic, però com podeu dir que no hi ha res? Però si ets al mig, al cor de la piràmide de Keops, però que n'ets conscient d'això? L'única meravella del món clàssic que es manté d'en peus, la més antiga i l'única que es manté d'en peus...
Confesso que jo com a turista vaig dir, no hi ha res aquí.
Ja hi som.
Ja, 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 no ho sento, però no. Però, escolta'm,
ja... No, pel pes de la
història que hi hagués caldemunt. Sí, això sí.
Sents una formigueta, eh?
Sí.
És això. O quedar-te allà, no? Sí, I segur que en aquest moment hi ha algú en el món que està pensant en aquest gran personatge, perquè l'hem fet etern. Han passat 4.600 anys i estem...
I en parlem en un programa de ràdio.
En parlem en un programa de ràdio.
Del segle XXI, sí.
Fabulós.
És magnífic, però... què podem saber d'ell? Per tant, perquè clar...
Sí, quin model va agafar? On és la primera piràmide? És ell?
Sí.
Clar.
No, què podem dir d'ell? Viu en una època de màxima esplendor per Egipte, és el que nosaltres coneixem com el Regne Antic, és una època gloriosa, sobretot aquesta quarta dinastia, que va ser inaugurada pel seu pare, que és un home que es diu Snofru, que abans a la careta ho heu comentat, que és un gran constructor, perquè el seu pare va construir no una, sinó dues piràmides al que seria la necròpolis de Dashur, i a més en va acabar una del seu pare, Meidum, i per tant per això se'l considera el gran constructor. Malauradament té un fill que l'eclipsarà, que és Khufu, perquè durà a l'extrem doncs, aquestes construccions fent-la molt més gran, molt més, la gent diu perfecta, són igual de perfectes les dues piràmides del seu pare, però en tot cas veiem que el seu pare ja li va deixar un llegat molt bo perquè ell pogués construir. Una cosa que ens ha de quedar molt clara és que quan veiem una construcció d'aquest tipus, això ens indica clarament que darrere hi ha un govern molt fort. Això vol dir que el poder del faraó està fortament centralitzat, que les institucions funcionen, que no hi ha fam, que no hi ha pandèmies...
Que no hi ha guerres.
Que no hi ha guerres, que el riu Nil proveeix tot l'aliment que necessiten, que hi ha crescudes
que
òptimes...
Que hi ha plagues importants...
Ah, exacte, perquè, això és el reflex.
Perquè suposo que en determinats moments hem trobat piràmides mal fetes o mig construïdes o construïdes amb dues etapes molt diferents que ens expliquen darrere fons això. Algun problema que han impedit que acabés bé la piràmide, que es fes prou bé, que es dissenyés bé o que quedés mig destruïda en una època i després es refés, aquest tipus de coses. Això no passa amb les tres grans piràmides.
Això no passa, sobretot pel regnat de Keops i el seu fill Cafré. És una època extraordinària, és aquest 2600 més o menys abans de Crist, en el qual claríssimament, encara que no tinguem cap document escrit, que sí que en tenim, d'alguns documents, però és la mostra que tot això funciona, i funciona molt bé, i que el país ho està passant molt bé. Aquestes guerres que ens indica, doncs, que el que seria en aquest mapa d'aquest Mediterrani Oriental, els Egipte en aquest moment són els amos i senyors. És a dir, tenen fins i tot alguns dominis, el que seria actualment la franja de Sirio-Palestina, tota la franja de Gaza, i cap al sud tenen també algun domini cap al que seria l'actual Sudan, i això en què es tradueix? Doncs amb, sí, sí, que entra un tribut molt important a Egipte, i que, a més, permeten, per tant, fer aquestes construccions.
I hem de pensar també que un fet que ara potser resulta una mica més anodí, però que en l'etapa, sobretot fins a l'edat mitjana, és un fet clau, és la demografia. La quantitat de gent que hi ha sota un comandament o sota un control estatal o paraestatal aclapara la resta de civilitzacions al voltant. I Egipte això ho tenia. Clar. Tenia una gran potència econòmica que permetia alimentar molta gent, i això permetia una potència comercial, militar, el que ara diríem industrial, que no és l'època, etcètera, etcètera, molt superior als altres.
Sí, sí,
home,
sí.
El llim del Nil alimenta molta gent. Només cal, sí, que tinguem en compte els conflictes que hi ha ara entre Etiòpia, Sudan i el, diguem, Egipte, en referència al control del Nil Blanc.
Sí, sí,
i perquè només és una part, vull dir que, i això és actual.
I ha perdut importància en respecte a lo que hi ha
abans. I ha perdut importància, sí, perquè, sí, un comerç mundial, imagina't en el seu moment.
Sí, sí.
Sí, sí, a més ens consta que des de l'administració central fan netejar els canals del riu Nil, també el que fan és construir dics per precisament poder aprofitar al màxim l'agricultura, explotar aquesta terra, clar, per clar, poder donar menjar al seu poble. D'altra banda, també us he de dir que també tenim una imatge en què a Egipte hi ha molta gent. És veritat, quan,
sí,
pensem, no?
La imatge la tenim, sí.
De nou, les pel·lícules alguna vegada tan, sí, sí, boniques, però no acaben de ser molt fidels a la realitat o una miqueta, però us he de dir que per aquest període es calcula que hauria de viure a tot Egipte 1 milió d'habitants. O 1.300.000, tan sols,
Però si ho comparem amb les civilitzacions que tenim al voltant...
No, és molt superior.
Clar,
molt superior.
És que aquest és el punt clau, eh?
Sí, és molt superior.
És un fet, sí, absolutament determinant. Pensem que l'etapa més brillant de les conquestes catalanes del Mediterrani al segle XIII potser eren 250.000 persones a tot el país, tirant llarg, eh?
Sí, 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 no, sí.
Per això que aquest tipus de i era una... Era, sí, la cultura, sí, que va conquerir mig Mediterrani, sí, i, sí, que va guanyar batalles, 250.000 persones.
Res.
Estem parlant d'un milió, quatre
a
vegades més, i molt abans.
Sí,
eh?
I fins i tot, en aquell moment, a l'època que va viure Khufu, la capital és Memphis, que estaria ubicada una mica al sud de l'actual Al Caire, i és una ciutat que es calcula que tenia uns 30.000 habitants, i això és una bestialitat.
Sí, sí.
Una capital és increïble, i que, per tant, és ben cert, que hi havia molta gent pel que era l'època. Molt ben organitzats, i tot el poble, doncs, abocat aquest faraó, que és un déu per ells i que, per tant, estan encantats de poder construir una tomba com aquesta meravellosa piràmide que veiem a Giza.
Mm-hmm. La construcció de la piràmide de Keops, podem dir que és un salt qualitatiu o només quantitatiu? Vull dir, que era una piràmide com les altres més grossa, o, i per tant seria un salt només quantitatiu, o realment va ser revolucionària també qualitativament? És millor, és diferent que les que s'havien fet abans?
El salt el fa el pare, l'Esnofru. El salt el fa el pare. És a dir, des de la tercera dinastia, una dinastia abans, ja s'estan construint piràmides, que són aquelles de Saqqara. N'hi ha,
sí,
una de molt coneguda, que és l'Esglaonada, el
preciosa,
primer faraó.
Preciosa. Sí, sí.
I tinc la sort d'estar-hi, i és una, sí,
preciositat. S'ha de veure.
Bueno, i ara s'ha parlat, darrerament se n'ha parlat molt, no?, d'aquesta piràmide de Saqqara.
Sí, perquè l'han tornat a obrir, feia molt de temps que no estava oberta, perquè estava pobreta aquesta piràmide. Quan la veiem, el que no som conscients és que sota està ple de túnels, ple de...
Ah,
llavors
sí?
Era com un formiguer i s'estava enfonsant.
Des de fora l'he vista, eh?
Clar, des de fora, no es podia entrar.
Prou, dius,
la vas obrir, sí, va, sí, ser notícia molt recent, i de fet jo encara no l'he vista, us ho he de reconèixer, per tant, tan aviat, sí, sí, com pugui, doncs anirem cap allà. I la veritat és que a partir d'aquella hi haurà una evolució. Per tant, jo crec que el senyor Gésser, aquest primer faraó de la tercera dinastia, que construirà aquesta primera piràmide en pedra, perquè amb Tubot ja se n'havia construït una altra, d'acord, en un període anterior. Però aquesta en pedra, doncs, realment, doncs, és quelcom revolucionari. Després vindrà el primer de la quarta dinastia, que és aquest Snofru, que canviarà realment en tot, quantitativament i qualitativament parlant, el que seria aquesta construcció. Llavors arriba el gran Keops, que ja té tota la tecnologia, tota la tècnica, i té un país molt ric que li ha donat el pare, i aprofitarà per fer la seva gran piràmide. I després, és curiós, perquè el seu fill Cafré també farà quelcom semblant. La de Keops, us he de dir, però, que és única. És a dir, és increïble tot, eh? Les cambres de descàrrega, és una obra d'enginyeria que, a més, doncs, jo des d'aquí convido a l'oient i l'oient que siguin arquitectes i enginyers que, si us plau, s'hi posin a estudiar amb el tema, perquè a mi tothom em pregunta com es van fer les piràmides. Jo sempre dic, el com jo no t'ho sabré dir, hi ha moltes teories. El per què sí que te'l diré, però el com jo no en sé de forces ni d'enginyeries. Però, en tot cas, sí que és una obra, doncs, extraordinària. Llavors, Keops el que farà és agafar tot el que ha rebut del pare, però el que farà és una piràmide més gran, és veritat, però el mateix mètode constructiu, o pràcticament el mateix, que li ha donat el pare, l'Snofru, l'oblidat.
Mala fama de Keops té molt a veure amb el relat que fa Heròdot del seu regnat en un text escrit al segle V abans de Crist. L'historiador grec es va basar en la informació que li aportaven els sacerdots egipcis, descendents d'aquells altres a qui Keops sembla ser que havia incomodat amb la seva decisió de tancar els temples. Potser per això en dona tan mala imatge.
Van dir que, mentre Ramsinit va ser rei, a Egipte hi va haver una absoluta observança de les lleis i que hi fou gran la prosperitat. Però quan després d'ell hi va regnar Keops, el país va arribar a una total misèria. En efecte, primer va tancar tots els santuaris, privant-los de sacrificis, i després va manar que tots els egipcis treballessin per ell. Uns els va posar a les pedreres de la serralada d'Aràbia perquè arrosseguessin pedres des d'allí fins al Nil. I un cop travessades les pedres a l'altra riba, amb embarcacions, ordenà a uns altres recollir-les i arrossegar-les cap a la serralada que en diuen Líbica. I treballaven en tot moment 10 miríades d'homes, un trimestre cadascuna. I el poble va romandre penosament oprimit durant 10 anys per tal de fer la calçada per on arrossegaven les pedres, la construcció de la qual va ser, em sembla, una obra no molt menor que la piràmide, perquè fa 5 estadis de llargada, 10 braces d'amplària i 8 braces d'alçada, pel punt on és més alta. És de pedra polida i té animals esculpits. 10 anys, doncs, es van invertir en les obres d'aquesta calçada i les de damunt del pujol en què s'alcen les piràmides. Les cambres sota terra i els sepulcres que es va fer construir en una illa, fent-hi arribar un canal des del Nil. A fer la piràmide pròpiament dita es va invertir un temps de 20 anys. És quadrada i cadascun dels seus frontons fa 8 plètres per cada banda i una alçada igual. És de pedra polida i d'allò més ajustada. Cap carreu no és menor de 30 peus.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb la Irene Cordon i en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Keops i de la seva piràmide, o de la piràmide i de Keops, no sé exactament, les dues coses al mateix temps. Acabem de sentir, doctora Cordon, precisament aquest comentari d'Heròdot, que no deixa gaire fi a Keops. pensem que Heròdot ho escriu 500 anys després que Eops hagi mort, i per tant és com si ara escrivíssim per primera vegada sobre alguna cosa de l'any 1500, per
arrodonir. Més
de 500.
2000.
Ah, 2000, ui, jo estava ja, ja ho deia, 500, tens raó. Disculpa. 2000 anys, doncs com si ara escrivíssim per primera vegada d'una cosa que va passar allò al principi de l'Imperi Romà, no? I com la primera vegada que n'escrivim doncs és ara. Doncs això és el que passa amb Heròdot. Per tant, les notícies d'Heròdot sobre Keops, com les hem de prendre? Suposo que no gaire, amb no gaire confiança, no?
Sí, de fet el Josep Maria abans comentava que és veritat que Heròdot el considerem el pare de la historiografia, però sempre dic que aquest home no va anar a fer història. Jo me'l veig molt un viatger. El veig un noi jove que se'n va a recórrer aquest Mediterrani i que trobarà, anirà a molts països.
Que és molt valent.
Molt valent, i més aquesta època, perquè sortir...
Que és el punt de transició de l'època arcaica i clàssica de la història de Grècia. Clar, és que és un munt de coses. I de cop i volta descobreix tot un món.
Valent, intel·ligent...
Passem del Mitalogos...
Escriu, és científic.
És científic.
Ell agafa testimoni, ho va comprovar.
Clar, però en aquest cas, ell escriu molt d'oïdes. Llavors, clar, se'n va als temples, que és on hi ha el saber, perquè, evidentment, al llarg de la història, el saber sempre ha estat als temples. Fins fa 4 dies. I, a més, en aquest segle V abans de Crist, que és quan ell anirà cap allà, els sacerdots, n'hi ha molts d'ells que són bilingües, que són, parlen el grec i parlen l'egipci antic, que és la llengua avui dia morta, i per tant ell pregunta, escolta, aquestes grans construccions, diuen, ui, i els li expliquen, aquest és un tal Khufu, i ell diu, ui, això és molt complicat d'escriure Khufu, posarem Keops o posarem un altre nom.
Se l'inventa el nom, així?
Sí, clar, perquè
sí,
els seus oients o els seus lectors, doncs, fora més fàcil, no?
Els seus lectors.
Sí, és que n'hi havia. Llavors, en aquest cas, doncs, canvia el nom i diu, clar, i diu, i aquest, diu, molt dolent, era un des puta, però clar, ell escriu d'oïdes, llavors aquesta notícia a ell li sorprèn i diu que fort, no?, que va arribar fins i tot doncs, a fer prostituir la seva filla per aconseguir, doncs, per poder fer aquesta piràmide. Llavors, què hi ha de tot això realment? Clar, si agafem només la font textual, com que és de 2.000 anys posterior a la mort del senyor Keops, doncs poc fiable, evidentment. Llavors, què sabem de l'època? Les fonts arqueològiques ens diuen una altra cosa. D'entrada ens diuen que precisament on està enterrat aquest senyor, en aquesta piràmide, on el seu dia fou enterrat a l'interior d'aquesta piràmide, al seu voltant està ple de mastabes, que són les tombes en les quals es construïa el poble per poder-s'hi enterrar, sota terra, i està rodejat d'aquestes mastabes. Estic parlant de camps de mastaba, estan per tot arreu. Llavors, això que ens indica? Que els nobles de l'època, i just també de la dinastia V, tots ells es volen construir al costat de la piràmide de Keops. Per tant, aquesta proximitat que volen tenir amb aquest faraó, sense marge de dubte, ens ha d'indicar que aquest home em sembla que fou estimat a la seva època. Per contra, Misseri, que els mateixos sacerdots li diuen al seu net, aquest sí que era bo. Aquest era el maco, eh? Té una piràmide molt petitona i no hi ha mastabes al costat. Ningú es va voler enterrar amb ell. Com s'ha interpretat això? Doncs que probablement Misseri és un Puccinelli, és un titella dels sacerdots, podria ser un home doncs, que nominalment està governant Egipte, però que clarament comencem a veure ja un petit declivi del que seria aquest poder tan fort que van tenir aquests faraons, els primers, si més no, de la quarta dinastia, i que per contra el senyor Keops doncs, té un...
Els hi va plantar cara.
Els hi deuria fer un cop de puny sobre la taula i deuria dir jo sóc faraó i aquí mano jo. I que per tant la imatge que es transmet al llarg de generacions, rere generacions, arribarà amb uns sacerdots que parlaran amb el senyor Heròdot i li diran, dolent, aquest home un dèspota, un tirà.
I a més, no tenim el mateix concepte de les coses de què tenia Heròdot, el que diem nosaltres, perquè amb algun dels textos, amb els seus 9 llibres de la història, quan parla de prostitució, nosaltres ho pensem com la compra i venda, diguem, de favors carnals. I és de que podia ser que fos un lliurament als déus en referència a una figura. És a dir, la cosa és més complexa que la simple compra i venda. Vinc aquí i com ho entenem ara, podria ser que fos rites religiosos, que fos lliuraments, que fos voluntat, en fi, no ho sabem.
El que està clar és que alguna cosa va passar, perquè no pot ser que guardin aquest record tan, tan negatiu d'aquest gran faraó. Alguna cosa, quelcom va passar.
En tot cas, això explicaria, o podria explicar, el fet de que no hi hagi estàtues de Keops, que les haguessin malmès per culpa d'aquesta mala relació amb els sacerdots.
Clar, és que hi ha una frase amb Heròdot que és realment interessant perquè diu que farà tancar els temples. És clar, quan diu això, està dient els temples d'aquí. Sí, clar, sí, estem parlant d'un període, normalment quan parlem de l'Antic Egipte, tret del cas de Kenaton, doncs sempre tenim entès que és un país doncs, politeista, que és una civilització sí, sí. que creu en un nombre il·limitat de divinitats. Què és el que passa? Que ens n'adonem que el que seria aquesta piràmide i els seus voltants, és a dir, tota l'altiplà d'aquesta de Giza, només surt un nom d'un déu, i aquest nom és Re, la divinitat solar. D'altra banda, també
perdó,
hem d'entendre...
No era Ra? No, no, és que, clar...
Ara ja no. Ara, gràcies al copte, ja sabem que es pronuncia
Re. Sí, no, per tant, abans es deia Ra i ara és Re.
Sí, de fet no seria ni una E, seria un molt gutural, un copte aquí gutural, Ra, com així, però s'assembla més una E que una A. I això sabem gràcies al copte, que no deixa de ser el darrer estadi de la llengua egípcia, i que, per tant, doncs, com que encara ens ha arribat gràcies a la litúrgia en aquestes esglésies coptes que hi ha en Egipte, quan diuen el Pare Nostre, i que ho sents, no? Molt arcaic, molt antic. Llavors, ells diuen Re. Per parlar del sol, de l'astre, diuen Re. Per tant, ara d'ara endavant...
És Re i no Ra. El Déu Re. D'acord? Doncs ja està. No hi ha res a dir.
No. Llavors, és interessant perquè, sobretot per veure, a més, el tipus de construcció de tomba, aquesta piràmide, el que ens està indicant clarament és que quan Faraó mori, haurà de pujar al cel. De fet, això ho tenim molt ben documentat amb els textos. I a més ens diuen els mitjans diferents que té Faraó per pujar cap al cel, perquè s'haurà d'unir amb el seu pare Re. Per tant, ja s'estan indicant que són fills de Re. I diuen, i com poden pujar? Diuen, poden pujar per una escala, la piràmide esglaonada de Saqqara, jo veig una escala que puja clarament cap al cel, o amb una rampa, que serien les piràmides de paret llises, com és el cas de Keops, que va fer construir la seva Giza. Per tant, queda molt clar que és un faraó que s'inclina molt per les doctrines solars, que està molt en contacte amb el clergat heliopolità. Heliòpolis és una localitat que està al costat de Memphis, que és la que rendeix culte a la divinitat solar Re.
Helios, precisament, és...
De fet, el nom és grec,
és
no?
Nom
clar,
grec de,
Heliòpolis,
sol,
sí, llavors, això ens ajuda molt, per tant, a recordar, no? Clar,
és el noble, és el pur.
Sí.
Helios és el pur.
I llavors això clarament ens està indicant que els altres clergats de les altres divinitats, moltes altres, doncs haurien quedat en un segon pla. I si és cert que els va fer tancar aquests temples, doncs realment tenim aquí una qüestió molt interessant per analitzar, perquè què ens està dient? Que el senyor Khufu només creu en una única divinitat? Que està negant l'existència de les altres divinitats i està tancant els temples, què és el que està passant aquí? Que
clar,
els nega?
No sabem si hi ha una qüestió religiosa o teològica de fons, o també hi ha un tema de lluita de poder. Potser les altres clans sacerdotals d'altres divinitats conspiraven contra el clan sacerdotal de Re, o al revés, el clan de Re va conspirar contra els altres i per això ho va fer. Tot és possible, diguéssim, que és una barreja de les coses, perquè la vida combina de molt.
Però hem de tenir en compte que totes les religions sempre tenen heterodoxies, fins a arribar al present, totes, eh?
Sí, sí, en aquest cas, clar, en aquest cas, el clergat més influenciable o influent i més poderós per aquest període concret de la història d'Egipte és el d'Heliòpolis. El clergat de món, que tan sovint parlem, aquest amb prou feines existeix, perquè Tebes encara no s'ha erigit com una gran capital, és tan sols una aldea, i el déu Amon és el patró d'aquella aldea. Però encara Tebes no apareix a la història com el que serà, eh? Per tant, en aquest moment tenim molt clar que el clergat de Heliòpolis és el més fort. Però què va passar? Doncs una combinació de totes aquestes coses.
El llibre Història, Heròdot, descriu el mètode utilitzat per aixecar la piràmide que havia de ser el sepulcre de Keops. A banda de les politges que ell esmenta, ara sabem que probablement va ser tan important la rampa exterior en espiral que envoltava la construcció, com les rampes interiors. També sembla clar que les piràmides no les aixecaven esclaus, sinó camperols que aprofitaven els períodes de crescuda del Nil per guanyar alguns dinerons. Quan es refereix al mètode de finançament de l'obra, Heròdot contribueix a engrandir la llegenda negra de Keops. No només el deixa com un mal rei, sinó també com un mal pare que hauria obligat la filla a prostituir-se.
Aquesta piràmide es va fer així, a manera de graderies, que uns anomenen sòcols i altres peanyes. Després d'haver-ne fet la primera, van aixecar la resta de les pedres amb grues fetes amb cabirons curts, alçant-les des del sol damunt la primera fila de les grades. Quan la pedra havia pujat damunt d'aquesta, era col·locada en una altra grua muntada damunt la primera filera, i des d'aquesta hissada damunt de la segona filera i situada en una altra grua. En efecte, o bé hi havia tantes grues com fileres de grades, o bé, tan bon punt havien descarregat la pedra, traslladaven damunt de la següent filera la mateixa grua, que seria d'una peça i fàcilment transportable. Hem de deixar-ho dit de totes dues maneres, tal com es conta. Primer, doncs, enllestiren les parts més altes. Després van acabar les que hi queden a tocar i, finalment, remataren les de terra i les de més a sota. A la piràmide queda assenyalat en lletres egípcies el que es va gastar en refenistres, cebes i alls consumits per aquells que hi treballaven. I en la mesura que recordi bé allò que em va dir l'intèrpret que més les llegia, l'obra havia costat 1.600 talents d'argent. Si això és així, quina seria la despesa raonable en la ferramenta amb què es va treballar i en queviures i vestit per aquells que hi treballaren? De manera que en l'esmentat temps van construir les obres i en un altre, que segons em sembla no va ser poc, van tallar les pedres, les hi van portar i van realitzar el túnel de sota terra. Fins a aquest punt de malvestat va arribar Keops, que, trobant-se necessitat de diners, va establir la seva pròpia filla en un bordell i la va ordenar que en recaptés una certa quantitat, que no en van dir a quan pujava. Ella va fer allò, ordenat pel seu pare, però, a més, se li va acudir deixant-hi també ella un monument a títol particular i a cadascun que entrava amb ella li demanava que li regalés una pedra. Afirmen que amb aquestes pedres va ser construïda la piràmide que s'alça enmig de les tres, davant la gran piràmide. Cada costat fa pletre i mig.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Irene Cordon, per fi el secret desvetllat. Ja sabem com es va construir la piràmide de Keops, ho explica Heròdot, i per tant no hi ha cap mena de dubte. Per què em dubtem del sistema que explica Heròdot? Perquè sembla bastant coherent, no? Que això que hem de sentir, sembla que una construcció d'una piràmide és factible fer-ho així.
Bé, en primer lloc, clar, sembla factible perquè ell és un home lògic, ja ha passat aquest logos.
Intel·ligent,
tant,
a més
molt
a més.
Intel·ligent, diu, ah, doncs sí, es va fer així, ja està, ho deixa per escrit, va quedar convençut, li van dir, però és que en el moment que li expliquen, aquests sacerdots d'aquest segle V abans de Crist ja no saben construir piràmides, per tant, de nou, torna a escriure
un problema,
buides.
Un problema, sí.
Exacte, el que els sacerdots s'han anat dient, s'han anat transmetent, però clar, han passat tants anys que realment ho fa molt quasi impossible no saber si realment es va fer així. Què és el que passa? Sovint s'ha dit que no tenen la roda, els egipcis. Diuen, però si no tenen la roda en aquest període. I dius, la roda, doncs, és sumèria. Dius, però sí que tenen les politges i, per tant, per mi és una roda. Mm-hmm. El tema de palanques sí. És molt important. El que passa que la veritat de tot plegat no sabem ben bé com es va fer, perquè si això ho agafa un arquitecte, no, i diu, politges, val, però què? On està el planer?
Sí.
No hi és, no apareix aquest planer arquitectònic, que, evidentment, havia d'existir. Sabem, en tot cas, que estan molt ben organitzats, amb unes quadretlles, molt bé, però no sabem del cert com es va construir del tot. Sense voler què ens passa? Que projectem els nostres paràmetres cap al passat i pensem com faríem, no? Actualment nosaltres una piràmide, llavors ja pensem amb els ordinadors, amb les grues, i és evident que això, aquesta tecnologia, ells no la tenen. Tenen una altra, i a fe que la tenen, perquè si no, no les tindríem.
No,
no? Aquestes
tant,
piràmides, jo sempre dic això, no? Llavors una mica el que us comentava, com es va construir? A veure, hi ha moltes teories al voltant, però encara no n'hi ha cap que ens pugui realment confirmar com fou feta. Sí que s'havia parlat sovint d'una rampa, però avui en dia és una teoria descartada, perquè aquesta rampa hauria sigut una construcció major que la piràmide en si.
I per tant, no.
Quan es diu la rampa, quan parlaven de rampa, diu probablement és que va enroscada per fora i també el seu interior. S'estan fent molts estudis al voltant, però jo insisteixo a dir que com es va fer és important, però l'important és el per què. El com, no ho sé, però hi són allà. Però el per què és perquè Khufu Keops és un déu i ha de pujar al cel. I, per tant, el que dèiem abans, no? La fe mou muntanyes, en aquest cas, en va construir una. Jo dic això.
I aquella afirmació que fan quan estàs allí fent de visitant o de turista, i que recomanem a tothom que ho faci, que s'informi, no? Però que diuen de que hi hauria restes a l'interior, si s'hagués fet amb una rampa, hi hauria restes de sorra, hi hauria restes materials.
En l'interior. Sí, a l'interior hi ha unes marques que sembla que efectivament s'hauria fet quelcom semblant. El que sí que sabem del cert és que a mesura que es va construint la piràmide s'haurà d'ubicar la cambra funerària, perquè d'altra banda no hauria passat ni el sarcòfag ni res, per tant tot això és un planell que tenen anteriorment i que van construint.
Saben
com fer-ho. La cambra de descarga...
No improvisen, no?
No, això no està improvisat. Yeah. Clar, per això no caurà, perquè clar, això és tremendo. I per tant, ho tenen molt clar, ja us van pujant. I després ve l'altre problema de... Aquesta piràmide avui en dia falta el revestiment, falta el recobriment, que en el seu dia hauria cobert, està feta amb pedra calcària de la zona, el que passa que el recobriment normalment el feien amb una calcària molt més pura, que no era tan porosa com la que hi ha allà
dura,
a Pisa.
Més dura.
És més dura, és més compacta i tenia un color més blanc. Llavors, per tant, visualment hauria ser espectacular.
Molt més impactant, sí.
Sí, la punta, a més, hauria estat coberta amb electró, que és l'aleació de la plata i l'or, i alguns casos, possiblement, la de misserí segur. La part inferior de la piràmide també hauria tingut un recobriment de granit rosa que prové de l'actual Assuan. Per tant, preciosa. O sigui, si el senyor Khufu, el pobre, ara veiés la seva piràmide, veuria l'esquelet.
Sí, sí,
perquè tot aquest recobriment s'ha perdut, es va aprofitar per fer la muralla medieval del Caire, per fer alguna casa, etc, etc. Però en tot cas, clar, que estigui construïda, tan ben construïda, evidentment que hi ha un planell arquitectònic abans, que hi ha una sèrie d'enginyers i arquitectes de l'època, fins i tot tenim el nom d'algun d'ells, que podria doncs, haver estat no, el gran constructor, perquè no hem d'oblidar que aquesta època tot això, tot el tema dels arquitectes, enginyers i treballadors, és un art anònim, i per tant no ho sabem.
No sabem exactament.
No sabem, com les catedrals, etcètera, etcètera, que tampoc sabem.
I també sabem que en principi no van ser esclaus, com hem vist a les pel·lícules.
Això claríssim.
Sí, sí, això de amb el fuet castigant-los i aquestes coses, no.
Clar, però una pel·lícula és fantàstic, eh?
Molt millor, però no pas allò, gent lliure que va allà a construir, a guanyar-se el jornal, no,
clar,
una cosa...
No, clar, llavors, així... d'entrada anem a trencar algun mite. El primer d'ells és evident, doncs l'esclavitud en aquest moment no existeix i per contra el poble, evidentment, aprofitant aquestes crescudes que ara comentàvem del Nil, que fa, doncs, inviable poder treballar la terra, doncs el poble aprofita per construir pel seu déu. A més ho fa no a canvi de res, a canvi de moltes coses. El que seria una qüestió més pràctica seria a canvi, doncs, de rebre gra per poder menjar. És a dir, si tu treballes pel faraó, tu cobraràs. Siguis un infant...
És la vida.
Siguis una dona, siguis un home, aquesta és l'altra mita. Però d'altra banda, jo crec que per ells probablement era més important el fet de que participaven en aquesta construcció d'una tomba perquè el seu faraó, quan morís, pugés al cel. Jo crec que és més important aquesta part. I sobretot la imatge també que tenim de que només són homes d'una edat avançada que estan allà arrossegant aquells blocs de pedra, segons el que ens ha arribat, les fonts arqueològiques ens mostren clarament que és una gent molt jove, entre 17 i 25 anys, nois, noies, que participaven en aquesta construcció.
La crònica d'Heròdot també recull breument l'etapa de govern dels successors de Quèops. El relat conté alguns errors importants. Quefren era fill de Quèops, no pas el germà. I Mikedinos n'era el net, no pas el fill. A més, abans de governar, Quefren ho va fer breument un altre germà seu, Didufri. Malgrat aquestes imprecisions, producte del temps transcorregut, la d'Heròdot continua sent una de les poques fonts documentals existents sobre els tres governants que van aixecar els monuments funeraris de la vall de Gizà.
Els egipcis em van dir que Quèops va regnar 50 anys i que a la seva mort va heretar el poder reial al seu germà Quefren, que es va comportar de la mateixa manera. Entre altres coses, va fer una piràmide, que no abasta les dimensions de la d'aquell, perquè nosaltres la vam amidar personalment. Tampoc no té a sota cambres subterrànies, ni arriba un canal des del Nil, com aquell que per una conducció artificial corre fins a l'altre, dins de la qual envolta una illa on diuen que jau el mateix Quèops. Com a fonaments, Quefren va assentar la primera filera de pedra etiòpica clapejada, i la seva construcció queda 40 peus per sota de l'alçada de la piràmide gran. Totes dues es troben damunt del mateix pujol, que fa prop de 100 peus d'alt. I em van dir que Quefren va regnar 56 anys. Es compten, doncs, 106 anys durant els quals hi va haver una total misèria entre els egipcis, i en tot aquest temps no es van obrir els santuaris tancats. Els egipcis, per odi, no volen anomenar aquests reis de cap manera, sinó que de les piràmides en diuen del pastor Filitis, que aleshores pasturava bestiar per aquests indrets. Em digueren que després d'aquest regnà sobre Egipte, Micerinos, fill de Keops, el qual desagradaven les accions del seu pare. Aquest va obrir els santuaris i va deixar el poble, exhaurit fins al mal extrem, lliure de dedicar-se a les seves ocupacions i sacrificis. I de tots els reis, va ser qui va decretar les resolucions més justes. Per això, de tots els que han esdevingut reis d'Egipte fins avui, lloen sobretot aquest. D'una banda, perquè jutjava bé, i a més, compensava a expenses pròpies aquell que sortia malcontent del judici i li disposava favorablement l'ànim.
En Guàrdia.
Doctora Cordon, ens queden els dos descendents de Keops, que les altres dues piràmides. Quan veus aquella primera piràmide de Keops, impressionant, impressionant, i clar, les altres dues deslueixen una mica, però és clar, si estiguessin soles, és que no són coses menors, no són unes edificacions impressionants. El que passa és que al costat del Keops queden com poqueta cosa. Però no eren poqueta cosa. Per què no les van fer igual de grans o més grans, posats a fer?
Clar, en el cas de... Efectivament, Keops és el primer, és el que construeix la seva piràmide amb 146 metres d'alçada, deuria tenir en origen, quan tenia encara aquest revestiment, aquest recobriment. Llavors ve un fill, com comentàvem, que es diu Didufri, que morirà, tindrà un regnat tan breu, que no deixarà ni descendència, per tant, hauran d'agafar a Cafré, un altre germà, un altre fill, per tant, de Keops, per succeir el tron, que també tindrà un regnat molt llarg, i sembla ser que aquest fill, Cafré, admira molt el seu pare, i l'admiració és tal que no el pot superar. Llavors, ja. no el supera, però quasi, perquè, clar, la piràmide del pare fa 146 metres d'alçada, la seva fa 137. Què és el que fa? L'erigirà amb un petit turonet, de manera que, a vegades, la veiem més gran i més alta que la del pare, però no ho és. El que passa és que li té una admiració tal que Cafré farà un pas més enllà i arribarà a dir que el seu pare no és el fill de re, arribarà a dir que el seu pare és re. I, per tant, si el seu pare és re, ell, en comptes de fer-se dir fill de Khufu, es farà dir fill de re.
Fill de Déu.
Fill de Déu. I, curiosament, aquest títol de fill de re l'arrossegaran ara tots els faraons de la història d'Egipte fins a Cleòpatra. Durant 2.000 anys més, 2.300 anys més, el que faran és això. Per tant, ho trobo extraordinari. I en el cas de Micerí, Micerí és un altre gran oblidat, també, pobrico, perquè com que la seva piràmide és 10 vegades menor...
Aquella petita... una cosa menor...
Res.
Quants metres fa?
10 vegades menys que la de Keops. És molt petitona, però que és molt gran, d'altra banda, és immensa, però és veritat que queda molt diluïda, queda molt bonica allà, però...
A més, amb aquell paisatge tan absolutament diàfan...
És això, quasi no es veu. A més, té també tres satèl·lits que són de les seves reines i realment queda ja molt amagadet. Però, per contra, Micerí sí que veiem que el seu temple funerari ha crescut molt. És molt més gran que no pas el del seu avi Keops. Llavors, quina interpretació podríem fer? Doncs que sembla ser que el ritual ara té més importància que la piràmide en si. Per tant, està dient que és més important el poder del sacerdot que no pas la tomba on està enterrat el propi faraó. Poqueta cosa sabem, si ens hem de fiar d'Heròdot, doncs és realment el gran faraó que tothom adorava. Les fonts arqueològiques no ens diuen el mateix, ningú es vol enterrar al costat de Micerí, volen seguir-se enterrant al costat de Cafré i de Keops, els consideren els grans reis, i després Micerí probablement estarà sota un control sacerdotal, i per això ells mateixos diran, no preocupis que jo deixaré per escrit que has sigut el gran faraó d'Egipte.
Hem d'entendre que en el cas de Keops i de Cafré, possiblement, clar, tot això són especulacions, van ser poders autoritaris o autòcrates, però que en definitiva no van fer una mala, sigui per la casualitat o sigui per la seva política, no van fer uns mals regnats. I en canvi Micerí estava lligat a l'oligarquia sacerdotal i, per tant, el control directe sobre el poble devia ser molt més intens, perquè, és clar, quan tu tens molta gent que t'ajuda a controlar el poder, vol dir que l'opressió és molt més directa i, per tant, devia tenir un record pitjor per part o un patiment més gran per part de la gent que el va patir a Micerí. Això són deduccions, òbviament.
No, és correcte. O sigui, hi ha fets objectius. El regnat de Keops i Cafré són molt poderosos. També, sobretot per aquests dominis que tenen fora d'Egipte. Està claríssim. I en el moment que ve el regnat de Micerí, el net, la cosa es comença a diluir. A favor, de poders, de monarques, de nomarques, és a dir, els governadors dels nomos, que són les províncies, per dir-ho així, d'Egipte, que cada vegada van agafant més poder, conjuntament amb la dels sacerdots. De manera que el poder del faraó cada vegada és més fluix, a favor, la balança es va decantant cap a aquest poder d'aquests nobles i que finalment doncs, entrarem ja en un declivi d'aquest regne antic, claríssim.
Per què no es van seguir construint? Per què no es va fer un parc temàtic de piràmides? Perquè semblava allò, la Vall dels Reis és una altra cosa, molt diferent, sí. però semblava que ja portem tres, doncs continuem, jo sóc faraó i també em toca a mi una mica més enllà, no? La següent piràmide.
Doncs hi ha dos motius. O sigui, després del regne antic vindrà un període confús, que és el que nosaltres coneixem com el primer període intermedi, molt mal documentat, fragmentació territorial, etc, etc. Llavors ve un gran període, que és el Regne Mitjà. Aquests, com que voldran semblar-se aquests grans faraons de la quarta dinastia, també es faran construir piràmides, però no saben fer-les, i fan una mica un vull però no puc. I què faran? Una espècie de piràmide que al seu interior no està feta de pedra, sinó de cascots, de sorra. Llavors, quan cau el revestiment, et queda allà una estructura que no et queda massa clar que és una piràmide. De fet, Egipte té més de 120 piràmides, però la gent diu, jo pensava que eren només les de Giza. Dius, no, és que hi ha moltes muntanyes de cascots i sorra que et penses que és això, que no és res.
Que han estat piràmides convencionals d'aspecte.
120, has dit?
Entre 121 i 125. Hi ha alguna d'aquestes muntanyes que no sabem encara ben bé si són
realment.
Si és
una piràmide o
una
muntanyeta.
Que d'altra banda, ni la cambra funerària es pot trobar al seu interior, ni al cor, ni al nivell del sol, perquè no ho podria suportar i s'han de construir, per tant, sota terra, de forma rupestre. I després sí que ve aquest gran període del Regne Nou, que tots ubiquem, associem a la Vall dels Reis, però llavors aquí el motiu fora un altre. No construeixen piràmides perquè també el més enllà ha canviat, ja no és solar, ja no cal pujar al cel, sinó que serà solar i terrestre, de manera que construeixen aquests hipogeus, que són tombes rupestres cavades a la roca, per aconseguir aquesta resurrecció. Per tant, la resurrecció s'aconseguirà enterrant-te sota terra i no pujant al cel.
Doncs nosaltres pujarem al cel del programa perquè se'ns ha acabat la vida en aquests moments en el programa. Moltíssimes gràcies, doctora Irene Cordón, per haver vingut a aquest programa 800 a explicar-nos una cosa tan eterna com és el món del regne més antic d'Egipte. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater,
és que
fantàstica.
Entre el que ara acaba de dir ella, entre les piràmides i la Vall dels Reis, t'asseguro que no sé,
Sí, sí.
Els dos llocs encisat.
Sí, sí.
No sabria escollir.
Fascinant. Això és l'enguàrdia.